Són les 7 i 9 minuts de la tarda. Benvinguts al primer InfoSport del 2018 a Ripollet Ràdio, a 91.3 de la FM. Primer de tot, desitjar a tots els oients un molt bon any, malgrat que ja estem gairebé als mitjans de gener. I com venim fer els darrers anys, us informarem de tota l'actualitat esportiva del poble amb tot el que ha donat de si el darrer cap de setmana pels equips de Ripollet. A la part tècnica, en Víctor i en Jordi Puy, us parla amb Ryan Calvo i comencem. Comencem amb tenis taula i comentar que el tenis taula masculí del Ripollet, el primer equip, va perdre a casa per un contundent 0-6 amb els líders, amb l'AS Alicant. Van jugar a l'equip ripolletenc el Raúl Porta, l'Albert Villarrey i l'Albert Kenji, però malgrat que van intentar combatir el millor possible, van caure amb força contundència, amb, com deia abans, amb el primer classificat. El Ripollet masculí de tenis taula segueix just per sobre del descens, novens, amb dos punts d'avantatge amb els darrers de la classificació. Per parlar sobre aquest partit i per tot el que ha succeït a les últimes hores al tenis taula de Ripollet, podem parlar per via telefònica amb el Ramon Argenter. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, molt bon any.
Igualment.
I comentar el partit del masculí, no? Aquesta derrota per 0-6. Com vas veure el partit?
Bueno, jo no hi era aquí perquè estava a Victòria, no?
Sí.
Però ja ens ho paràvem i ens pensàvem que perderíem perquè l'Alicant és l'equip líder de la competició.
Clar, no, aviam, només veient el que és la... No pels jugadors que van jugar, però sí per l'absència del Miquel Arnau,
sí,
podríem...
Sí.
Podríem ja pensar que el partit estava una mica preparat per això.
Això que passa com els partits d'eliminatòries de copes de la Copa del Rei aquí a Espanya,
sí, el futbol
si fas un bon resultat a camp contrari, a veure si juga l'equip bé, podríem dir, no?
Sí, sí,
abans
sí.
De començar la Lliga, abans de començar els partits, i aquella setmana ja es mira què es pot fer a l'equip, no? I llavors, quan veus que inclús jugant a Miquel, que pot fer dos punts, però es pot perdre 4-2, o tant és perdre 4-2 que 6-0. Un tema que vull dir, 6-0 amb un equip que no lluitaràs per pujar, ni lluitaràs per baixar mateix, que vull dir. I per això Miquel va donar descans, no va jugar a Miquel, sí, l'Albert Kenji va jugar a l'Albert Villardell, que va fer un bon resultat perquè va guanyar sets,
sí.
Però l'equip d'Alicant doncs, és molt fort, i en aquests moments doncs, ja és líder de la competició de la Lliga Nacional, i en aquests moments ja pujaria automàticament a la superdivisió. La guerra de Ripollet estarà entre l'Altira, entre la Fúdia, entre el Huet Orbega i el Calella, que el Calella encara no ha guanyat cap partit, i l'únic que hi ha que són tres equips que baixen, no? I el Ripollet és mantenir-se en aquesta posició d'aguantar la categoria.
Abans de parlar del que li ve al Ripollet, diries que el rival d'aquest cap de setmana de l'Alacant és potser el més fort de la categoria?
No, és una tientesta que... Ho sento una miqueta com si estiguéssiu molt lluny, de Ripollet Ràdio.
Ara m'escoltes millor?
Sí, sí.
Vale, et deia que abans d'anar amb els partits que li queden al Ripollet, preguntar-te que si creus que el rival d'aquest cap de setmana, l'Alacant, si és el més fort de la categoria.
Sí, per ara ho està demostrant, perquè pensa que li treu 4 punts ja en el Mijas i 4 punts en el Mataró, amb 10 partits jugats, no? Treu 4 punts en el primer, segon i tercer. O sigui, en el segon i tercer. I 6 punts en el Badalona, que és el quart, no? És un equip molt fort, no?
Sí.
És un equip que doncs, la competició és un dels equips que jo crec que sense tenir cap estranger, sense cap estranger, però l'Alicant és un equip no solament a divisió d'honor, ens hi trobem amb molts campionats d'Espanya que els equips d'Alicant, infantil i juvenil, sempre estan a dalt de tot, eh? Estan fent una bona escola i per mi l'Alicant és un dels equips que pujarà de categoria.
D'acord. Ara sí, parlant del Ripollet i de les jornades que li queden, doncs com ho veus? Com veus per aconseguir l'objectiu, que és la
primera? Mira, la setmana que ve tenen un partit difícil també, jugant a casa contra el Mijas de Granada, que va segon a la Lliga, no? Però com que la Lliga és molt forta, també s'estan produint molts resultats. De vegades dius, aquest guanya el guanya i l'altre perd, no? Tu has guanyat amb un equip i aquest equip ha guanyat a l'altre, no?
Sí.
L'equip serà difícil. L'equip del Nijas de Granada és segon a la Lliga en aquest moment. També està en opció de fer la promoció per guanyar la divisió d'honor. però com dèiem, la Ripollet, la Lliga té una altra Lliga. La Lliga que té és guanyar l'Olot, com ja el va guanyar, guanyar l'Alzira, guanyar en l'Estudi de Granada, guanyar a Huéltor Vega i guanyar el Calella. Hi ha una Lliga a part, a la que són els que mantenir-se, perquè pensa que en baixen tres.
Sí.
És mantenir-se i van deixar la part de dalt, quatre equips, Badalona, Mataró, Mifres, que serà el pròxim rival del Ripollet, i Alicant, doncs, que lluitaran pel campionat i per fer la promoció.
Creus que guanyant els equips, si el Ripollet, és, per així dir-ho, no? Encara que sempre es vol guanyar, però si el Ripollet es limita a guanyar els equips amb el que està competint per salvar-se, creus que ja serà suficient?
Sí, jo crec que sí, home. El bo és guanyar algun partit, no?, dels que van a dalt, no?, per sumar punts, però l'importància és la lligueta aquesta entre aquests equips que t'he dit, no?, que són els que estan lluitant per... hi ha dos candidats que són quasi segurs, no?, Calella i el Huéltor Vega, però la Fúbia i l'equip de l'Alzira, que també estan patats amb el Ripollet, són equips que, per exemple, com que allà els hi paguen molts calés per tenir un equip a dalt de tot,
sí,
doncs sempre reben subvencions i quan falten pocs partits per acabar la Lliga, millor fitxen un estranger per mantenir la categoria, no? I llavors, sí, clar, un equip d'aquests que tu creus que el seu camp l'has guanyat et fitxa un jugador estranger, llavors ja pensa que el jugador estranger t'assegura dos punts més si llavors juga el doble, és un punt i mig, no?
Sí.
I això l'any passat va passar tant a les noies com als nois, que els últims partits van fer un contracte d'un jugador per 3 mesos, fitxen aquell jugador o aquella jugadora, saben la categoria, i l'any que ve, pues, si t'he vist no m'acordo, no? Però saben la categoria. I això és el que esperem que pot passar en aquests grups que és com la Fúbia, com el Camerà i com l'Olot.
Sí, és, bueno, el que sempre parlem, no? Aquesta possibilitat que tenen altres clubs.
Pensa que a Galícia, per cada equip que està súper, donen 16.000 euros per equip, i 13.000 per l'equip de Divisió d'Honor. O sigui que tu tens un equip de Divisió d'Honor de noies, allà, a Galícia,
sí,
i el mateix club en té un de nois, i un de súper, i cobra 16, 13 i 13.
Clar.
I aquí a Ripollet i aquí a Catalunya, doncs, res.
És que són les diferències són descomunals. Sí. Però bueno, amb el partit de Manijas pot succeir el mateix, que el Miquel no jugui?
No, aquí jugarà, si no hi ha res de nou, ni hi ha cap lesió. Jugaria el Miquel, jugaria l'Albert i jugaria el Raül.
D'acord, i per anar acabant, Ramon, què podem dir de les últimes setmanes del femení?
Doncs mira, vam anar amb un viatge amb cotxe, neu i aigua per tot arreu.
Sí.
El anar i prou tornava a ser fatal. I l'important d'aquest partit era guanyar a Vitoria. Guanyar a Vitoria i intentar guanyar el camp de l'equip que era l'altre equip, que era el Lecanea d'Irun, no? Sabíem que era difícil perquè un equip que està dalt de tot, un equip que té una jugadora portuguesa que juga molt bé, i el partit, doncs, vam complir l'objectiu, guanyar per 5-1 en el Royal Gasteiz de Vitoria, que era per a l'equip que és important guanyar-lo, i intentar fer el que vam poder, però, clar, el resultat que vam fer contra l'equip de Lecanea és un resultat 6-0, però si mires l'acte del partit, veuràs que vam perdre 3-2, 3-2, 12-10, 15, 18-16, 15, 17-15, vull dir que aquest punt que s'hi pot caure a favor nostre, no sobretot, per l'empat a 1. No va ser empat a 1 i va ser el 2-0 i aquí vam anar una miqueta remolc amb un partit que sabíem que positivament, jugadora per jugadora, l'equip de Lecanea d'Irun, doncs va ser tercer a la Lliga, faria la promoció per pujar a Divisió d'Honor, i això que té un partit menys que el líder, que és el Tramuntana Figueres. I però l'important bo era guanyar el Victoria Gasteiz. Com la setmana que ve, que tenim dos partits, també a fora, i l'important és guanyar la Pontevedra.
Doncs esperem que així succeeixi i pugui guanyar el Pontevedra.
Sí, canviarem l'equip perquè ja vam programar ja fa temps que l'Helena Parente doncs no jugaria aquí al País Basc, però sí jugaria a Galícia, i llavors si l'equip d'aquesta setmana va ser la Lídia Rico, la Mireia Peretó i l'Aina Mogues, per jugar contra l'Arteal, que és el segon classificat de la Lliga, l'Arteal de Santiago de Compostela, i per jugar contra el Pontevedra aniríem amb la Mireia Peretó, Aina Mogues, i es donaríem entrada a l'Ena Parent. Perquè l'important, important és guanyar els dos partits, no, però important, important és guanyar a l'equip del Pontevedra.
D'acord, doncs Ramon, moltes gràcies per atendre'ns i a les properes setmanes continuem parlant.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Fins una altra.
Seguim amb el programa i canviem d'esport, passem al futbol, que el Futbol Club Ripollet va disputar una nova jornada de Lliga i ens porta a la seva actualitat el nostre company, el Marc Mata.
El Club Futbol Ripollet s'acomiadava del 2017 estable a segona catalana. Els ripolletens havien encetat la nova aventura per a aquesta categoria com un dels equips de mitja taula i va marxar a les vacances de Nadal amb 7 victòries, 7 derrotes i un empat. Els únics equips que havien aconseguit rascar punts eren el Sabadell Nord i el Matadepera. Els sabadellencs van aconseguir la victòria i els de Matadepera van signar l'empat. El Ripollet ho tenia difícil per acabar la primera volta al tornar de Nadal, i així ha estat. El Club Futbol Ripollet ha començat amb mal peu el 2018. El passat diumenge els homes de Xavi Pérez es van enfrontar al Molletense, un rival directe en la classificació, que va dominar el partit i va sortir del municipal amb una còmoda victòria per 0-3. Els molletencs van sortir molt més forts que els locals, al minut 15 ja s'havien avançat en el marcador i els visitants van aprofitar una errada del nou porter ripolletenc, Cesc de Bode, que no va tenir un bon debut perquè va signar dues errades que van castigar el Ripollet. Al minut 20 els ripolletencs van cedir un penal que el conjunt molletenc no va desaprofitar. A la mitja part, Pérez va moure la banqueta i va donar entrada a tres suplents per buscar la remuntada. Els visitants van tancar el partit amb el tercer gol en el minut 53. Tot i així, els ripolletencs no van deixar de buscar la porteria contrària, però amb poques idees en atac. I amb una defensa rival molt ben treballada, l'equip de Pérez va tancar el partit sense opcions de remuntar. Aquest cap de setmana, l'equip s'ha enfrontat al Folgueroles, un equip que va sisè a la classificació i amb qui ha tornat a perdre per 2 i amb qui ha perdut per 2-1. Per parlar d'aquest partit i d'aquest inici del 2018, comptem a l'altre costat del telèfon amb Sergio Montero, jugador del Ripollet. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo fue el partido de este fin de semana contra el Folgueroles?
Bueno, fue un partido de tú a tú, se podía decantar tanto para el lado de su lado como para el nuestro, y mira, al final se decantó para su lado, ¿no? Pero igualmente trabajó muy bien, los últimos 20 minutos metidos en su área para lograr el empate y al final no hubo la suerte necesaria.
¿Os enfrentabais al sexto clasificado?
Sí, un buen equipo, un equipo que le gusta jugar al fútbol, que le gusta tener el balón, que le gusta salir muy bien a la contra. Pero bueno, nosotros estuvimos muy serios, estuvimos dentro del partido los 90 minutos y estuvimos luchando hasta el descuento, ¿no? Al final ya te digo que no surgió poder empatar y bueno, a pensar ya este domingo.
Habéis acabado este fin de semana la primera vuelta, dos partidos, los dos primeros partidos del 2018, ¿cómo valoras esta primera vuelta?
Bueno, pues creo que es una primera vuelta muy regular en resultados, pero en juego, pues la verdad que el equipo sabe lo que quiere y lo que tiene que hacer. A lo mejor podría buscar ganar partidos, pues el equipo al final no ha puntuado, pero bueno, en nuestra esencia y vamos a seguir con lo mismo, ¿no? Aún así, esperemos que en segunda vuelta el equipo trabaje igual o mejor y la suerte nos acompaña un poquito más.
Podemos decir que acabasteis el 2017 por la mitad de la tabla, noveno, con 7 victorias, 7 derrotas y un empate, pero los últimos partidos no lo empezasteis con buen pie, podríamos decirlo así, ¿no? La semana pasada perdisteis contra la Molletense. ¿Cómo fue ese partido?
Fue un partido que en toda la temporada siempre tienes que tener uno o dos que no estás al nivel, y el Muetense fue uno de esos partidos, ¿no? La verdad que el equipo estuvo a la altura, ni deportiva ni mental, y bueno, así en los penales, ¿no? Que se fueron con un 0-3 a casa y un equipo que estaba también por debajo nuestro, ¿no? A partir de ahí, pues el equipo trabajó esta semana muy bien para poder cambiar la dinámica este sábado pasado, pero bueno, tampoco pudo puntuar y ahora ya estamos pensando en el primer partido de la segunda vuelta.
Uh-huh. Este 2018 ha venido con cambios en el equipo, los primeros fichajes del mercado de invierno, Cesc de Bode, que vino, ¿no?, a cambio de la baja de Uri Serra, ¿no? Perdón, de Pau.
De Pau Núñez, exacto, sí. Pau Núñez, pues bueno, por el tema de la bola se tuvo que marchar a Mallorca. Estuvo jugando nosotros durante semanas viajando de Mallorca a Ripollet y de Ripollet a Mallorca para poder jugar los domingos. Y ahora ya no podía. Y bueno, es positivo, es un gran portero y nos ayudará durante toda la segunda vuelta.
Uh-huh. ¿Se esperan a algún fichaje más? ¿Lo sabes?
Ahí no lo sé. Ya me pillas a mí. Bueno, todo lo que sea sumar será bueno, ¿no? El equipo, la verdad que trabaja muy bien, pero sí que es verdad que si viene a un jugador y viene a sumar, lo cogeríamos con los brazos abiertos.
Uh-huh. ¿Cómo has visto estos dos primeros partidos de Cesc?
Bueno, bien, venía sin jugar, pero bueno, ha tenido que moldarse al grupo, el grupo lo ha cogido muy bien también y bueno, ya está, necesita minutos, los minutos los está cogiendo y si uno vaya avanzando los partidos, pues estará mucho mejor, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí es un portero contrastado y hay plena confianza en él.
Uh-huh. ¿Cuál es vuestro objetivo para esta segunda vuelta?
Nuestro objetivo es ganar los máximos partidos posibles y meternos ahí arriba, ¿no? La verdad que es un objetivo que teníamos a principio de temporada, pero bueno, por circunstancias pues no hemos podido estar ahí arriba. Por juego sí que a lo mejor justamente tendríamos que haber estado ahí arriba, pero bueno, lo que manda son los resultados y es lo que tenemos que buscar esta segunda vuelta, ¿no? Jugar bien y ganar partidos.
Uh-huh. Aún queda bastantes partidos, bastante temporada. ¿Creéis en el ascenso?
Creemos, como dice Simón, ¿no?, partido a partido. La verdad que a día de hoy lo tenemos muy complicado, pero bueno, peores cosas han visto. Nosotros tenemos que trabajar semana a semana y ganar partidos. Si no ganamos partidos, no podremos luchar por nada.
¿Qué es lo que os dicen los místeres? ¿En qué os tenéis que centrar más?
Bueno, los místeres, la verdad que el trabajo que hacen es espectacular. Nosotros tenemos plena confianza en ellos y la verdad que sí que ellos lo primero que quieren es que el equipo juegue con nuestra agencia y segundo, pues es normal que gane, ¿no? Todos queremos ganar, a ninguno nos gusta perder y esperemos que todo lo que se refleje el juego que hacemos se refleje el resultado.
¿Qué autocrítica hacéis desde el equipo?
Bueno, autocrítica que hemos perdido partidos que no deberíamos perder, ¿no? Hemos estado a muy gran nivel partidos importantes, como el último caso fue Permiano fuera de casa, o esta semana, y por detalles pues hemos perdido puntos, ¿no? Que a lo mejor sumando 7-8 puntos estaremos más arriba. El tema es eso, no equivocarnos en el momento del partido que nos penaliza mucho.
Uh-huh. El domingo que viene iniciáis la segunda vuelta contra el último clasificado, el Bellavista. ¿Cómo afrontáis ese partido?
Bueno, a partir de mañana que entrenamos ya lo enfocaremos, ¿no? La verdad que la liga es muy complicado, o sea el último sea el primero, y tenemos que enfocarlo como si jugáramos contra el primero. Tenemos que empezar a ganar porque aquí comenzaremos la segunda vuelta, ¿no? Sabemos que nos pondrán complicaciones y tenemos que ir allí al
100%. Uh-huh. ¿Lo veis un rival fácil de ganar?
No, mira, todos los rivales son complicados, sea el último o sea el primero, como ya te he comentado. Tenemos uh-huh. que ir al 100%, si no, cualquier equipo de esta categoría te puede pintar la cara.
Uh-huh. Pues Sergio Montero, jugador del Ripollet, gracias por haber atendido la llamada de InfoSport. Esperemos que la semana que viene tengáis más suerte y podamos hablar el próximo lunes de una victoria vuestra. Y esperemos poder hablar pronto de nuevo contigo.
Gracias, Mar, igualmente.
Gracias, un saludo.
Un saludo, hasta luego.
L'equip dirigit per Xavi Pérez tanca la primera volta de C a la classificació amb 7 victòries, un empat i 9 derrotes.
Gràcies, Marc. Passem al bàsquet, que tenim molta informació avui amb el bàsquet. Començarem amb l'entrevista amb una de les grans protagonistes i una de les grans esportistes del bàsquet de la història de Ripollet i gairebé de tot el país. Per entrevistar-la tenim el nostre company, l'Àngel. Àngel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A què tenim avui?
Doncs a la Lucila Pasqua, perquè ella, com sabeu, és jugadora de Manfilter de Saragossa. I aquest cap de setmana, del 19 de divendres a diumenge, hi ha la Copa de la Reina al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa, així que qui millor que ella per parlar sobre aquesta Copa de la Reina.
Em diuen que de moment no la tenim per via telefònica. Seguirem insistint per si podem parlar amb la Lucila Pasqua, i mentrestant, Àngel, si et sembla bé, parlem del bàsquet Ripollet.
Sí, doncs mira, parlem del femení del bàsquet Ripollet, que ahir jugava contra... De fet, hi havia un doble, és molt curiós, hi havia un doble enfrontament entre el Club Natació Terrassa i el CB Ripollet, tant en versió masculina com en versió femenina. Doncs en versió femenina, el CB Ripollet Sant Dacos jugava a Terrassa, al camp del Club Natació Terrassa, bé, i va guanyar per 50-62 en un partit, doncs, una mica en la tònica d'aquesta temporada, un partit de molta lluita, un partit on les defenses s'imposaven, 50-62, un partit molt igualat al descans amb 31-30, i on una Mèriam que va estar... sublim, va una Mèriam i una Neus, que també estan a tònica la temporada, que ha fet un gran ascens, una gran evolució, doncs van aconseguir guanyar a un 50-62 en un altre bon partit del Severi Puyet Sandacos, que els deixa amb 10 victòries i 4 derrotes a la sisena a la sisena posició del seu grup, tot just a 2 victòries del lideratge i a una de les segones classificades. Aquestes eren les valoracions que ens feia l'Eric Voltà al final del partit.
Jugar bé i guanyar, no hi ha cap millor manera de començar l'any.
Doncs sí, jo crec que és un dels millors partits que hem fet, i llavors ha servit per guanyar perfecte. Era una victòria que teníem, un partit que teníem marcat al calendari amb una rodona ben clara, perquè és un equip de la zona mitja, que és amb el que estarem lluitant, per tant, perfecte.
A l'acabar el partit, una cosa que almenys aquest any jo no hi he vist, heu fet una rotllana per parlar amb la jugadora, res, un minut, que els heu dit?
Doncs que els dos següents els hem de guanyar sí o sí, perquè si hem guanyat aquest, que era més difícil, i venen els dos últims de la categoria ara, no podem perdre els dos que queden.
O sigui, després d'una guerra com la que heu viscut avui, el que feu és encara carregar-li més les piles.
Sí, sí, perquè si no, encara hem tingut dos partits dolents que hem perdut, i ara ens ve molt bé aquesta victòria per tirar cap amunt i hem de seguir.
10 i 4, esteu cinquenes, si no m'equivoco. Sí. A més, deixant el primer lloc de play-off de descens a 4 victòries, els deures estan bastant fets.
La primera volta hem fet els deures, ara falta la segona volta.
Ja sabeu que ja sé que als entrenadors no us agrada gaire personalitzar, però davant d'un partit com el de Mèriam cal destacar-la.
Sí, bueno, ens ha donat molta aquesta capacitat de trencar el partit. Jo crec que, a més de la Mèriam, que ha fet una feina brutal des del perímetre, també jo crec que la feina de la Neus ens ha marcat molt. Jo crec que les dues jugadores han sigut les millors i han tirat endavant el partit, juntament amb les altres, que han fet molta feina en defensa. Després en atac no han estat tan encertades, però bueno.
Aquest partit és com... fa la sensació, almenys a mi, que és com la culminació d'un treball de tota la temporada. És a dir, un equip que s'ha acostumat a guanyar partits ajustats ara és capaç de ser suficientment sòlid com per suportar situacions que en altres moments li haguessin sigut més complicades i guanyar fins i tot amb certa solvència. M'equivoco?
Sí, l'únic que aquest equip, jo crec que els 7 anys joves elles han tingut aquest punt de quan nosaltres anàvem guanyant de nou s'han esbarat, jo crec, i a vegades un equip tan jove, no, li surt bé o li surt malament. Jo crec que avui els ha sortit bé, se'ns han posat a 2, però llavors el més difícil que ja ho havíem fet ja no han sigut capaces, i nosaltres, com tenim aquest punt d'experiència, aquest punt de saber guanyar els partits ajustats, doncs jo crec que això ens ha anat bé, perquè hem fet algun canvi i hem tornat a ficar, o sigui que perfecte.
Parlaves dels dos propers partits, si els guanyeu em canviareu el discurs?
No, perquè els següents dos són dels que estan a la llista de que s'han de guanyar sí o sí, per tant no.
Doncs felicitats per la victòria i a seguir treballant. Magnífica victòria, magnífica victòria.
Amunt Ripollet!
Magnífica victòria, fins i tot tenim espontanis. Magnífica victòria, felicitats.
Gràcies.
Doncs victòria i el proper partit derbi de Sant Quirze al Verner del diumenge a les 7. I ara sí que tenim a Lucila Pasqua en antena. Lucila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs primer de tot, evidentment, gràcies per atendre'ns. I bé, és una jugadora amb molta experiència, però a 4 dies de l'inici de la Copa de la Reina, com viu el grup aquests dies previs?
Doncs, bueno, primer de res, bueno, avui estava una mica de dia lliure i no em costava res tampoc d'atendre-us. I bueno, la veritat és que ara una mica es va apropant la data i jo crec que una mica més, com més nervioses, no? Perquè clar, la setmana passada semblava que no passava res aquí, no? I llavors aquesta setmana ja és una mica, bueno, després del partit d'ahir de Guernica, aquesta setmana sembla que és una mica, com tan a prop, ha estat tothom una mica nerviós, no? I tota la premsa també a sobre, i bueno, tothom una mica amb les expectatives ficades a divendres, no?
Ser l'equip anfitrió pot suposar més pressió per allò de que tens la ciutat més a sobre, de que canviem l'escenari, tot... o al contrari, és quelcom que dius, ostres, molt a tenir tan a prop la gent, molt a que la gent es senti i s'endolli al bàsquet femení, que s'endolli a vosaltres. Ja dic, és més pressió o al contrari, és una il·lusió molt més gran?
Home, és molta il·lusió, no?, perquè estàs davant del teu públic, a més és un pavelló històric aquí, que és el Príncipe Felipe, que és el pavelló d'aquí, on juga Tecniconta sempre, on juga la CB. És un joc, jo crec que molt bonic per jugar una fase final de la Copa de la Reina, però bueno, també pot ser una mica... pot tenir doble sentit, no? Perquè d'alguna manera també la pressió aquesta, si es torna una mica ansietat, pot ser perjudicial per l'equip, no? No tenim cap pressió, però bueno, la gent... d'alguna manera jugues a casa i tothom et diu bueno, ganaremos la Copa, no? I tu et quedes així i dius, bueno, has de guanyar tres partits, no? Tres partits seguits per guanyar la Copa. Has de passar per sobre Sant Adrià, després es tocaria Girona i bueno, una final que jo crec que tothom apunta a Perfumeries Avenida, no? Davant. I bueno, i és una mica... Jo crec que és un arma a doble fil, no? O sigui, d'alguna manera és... per un costat és molt positiu jugar a casa i per l'altre és una mica de pressió que pot tornar-se negativa per sortir amb ansietat, no, el partit.
Arribeu amb molt bones sensacions després de guanyar amb molta solvència a Guernica.
Sí, bueno, l'equip està treballant molt bé, portem un 3-0 des que va començar la segona volta i hem començat infinitament millor que la primera. I bueno, i jo crec que arribem amb bones sensacions. Aquesta setmana jo crec que és una mica per treballar més tàcticament i bueno, jo crec que és una bona manera d'arribar, no? Però bueno, veig Sant Adrià i aquí és un tot o res, no? Un tot o nada i crec que haurem de demostrar la pista, no?
També amb la... Clar, la primera volta vau tenir molts problemes amb les lesions. Per exemple, jo recordo el partit contra els Nats Femení Sant Adrià a l'Eduardo de l'Estrada, on vau patir doncs, el fet de tenir molt menys efectius. En aquest sentit, amb la recuperació de Vega Jimeno i la presència, almenys fins a la Copa de Tucanen, sou l'equip que pot donar la sorpresa i colar-se entre Perfumeries i Unix Girona?
Home, pot passar de tot. A més, la Copa de la Reina sempre es diu que és la competició del cau, no? Jugues un partit a tot o res i pots trobar un dia que et trobis a, no sé, a Perfumeries Avenida, que no li surti res, que a sobre estiguis tu enxufat i bueno, i que al final i es surti tot, com ens va passar, per exemple, fa 2 anys a Conquero, i tothom no donava res per nosaltres de guanyar la Copa, no? I això pot passar, és el bonic, jo crec que aquesta és la competició més bonica que hi ha a la Liga Femenina, no?
Sí, perquè tothom parla de que es necessita una sorpresa, però en sorpresa tu tens un màster amb Conquero.
Sí, sí, tant amb Conquero com amb quan vaig guanyar la Copa amb Perfumeries Avenida contra el Todopoderoso Ros Casares llavors, que tenien un pressupost. Bueno,
no, era exorbitant, el pressupost.
Sí, 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 era... Bueno, jo crec que... Home, a veure, Perfumeria sempre té un pressupost molt bo, sí, no? Però aquest any que Ros Casares va guanyar la Copa de... O sigui, l'Eurolliga era un equip estratosfèric, no? I llavors, d'alguna manera... Jo crec que és el bonic de la competició, que tothom ve molt il·lusionat, que tothom ve a donar-ho tot i que molts dels equips que venen, en aquest cas ara són 6 equips, millor, molt millor, venen a cap tipus de pressió, no? I bueno, nosaltres vam tenir la mala sort primer que es va lesionar Vega Jimeno a les competicions de tres partes de la federació. Després la Jacqueline també amb la selecció es va lesionar, es va trencar el lligament creuat anterior i bueno, jo crec que bueno, jo crec que hem anat creixent com a equip i ens hem sobreposat una mica a aquests handicaps i aquestes coses. Jo crec que ara estem treballant molt bé, la Taru s'ha ajudat moltíssim, a Vega ha tornat molt forta, o sigui que no és una cosa molt normal per una lesió com la que es va fer i jo crec que l'equip està funcionant bé ara, no? Una mica d'equilibri.
Teniu quarts, parlàvem, contra les Nats Femení Sant Adrià, que és l'equip revelació d'aquesta lliga, i que, ho recordem, vam guanyar-vos a l'Eduardo Lastrada a la primera volta. A priori és el rival més dèbil del 6 o dels 4 que us podia tocar, dels 3 que us podia tocar quarts de final, però què creus que heu de millorar per poder superar-les?
Doncs jo crec que una mica ens hem de superar una mica nosaltres, perquè quan juga contra Sant Adrià jo crec que va ser un moment molt, molt dur per l'equip, no? Llavors és un partit que el resultat ens van guanyar a casa, però jo crec que el resultat no és real, perquè l'equip no estava en les bones condicions, o sigui, en les millors condicions, no? L'entrenador havia estat fora preparant les finestres aquestes de FIBA amb la selecció, l'americana havia estat fora 10 dies, la Jacqueline es va lesionar, jo crec que no vam poder treballar del tot, no? Però bueno, Sant Adrià jo crec que és un equip molt perillós, perquè vindrà sense cap tipus de pressió, tu has dit, és l'equip revelació de la Lliga, no? I bueno, jo crec que el que hem de fer és donar un pas endavant nosaltres com a equip, no? Jo crec que ja després l'altre equip, doncs, si tot estan bé, crec que no importa massa el que ens faci, no?, a la pista.
Per acabar, dues preguntes. No creus que és un hàndicap massa gran el fet de que Perfumeries i Unis Girona comencin ja a semi sense tenir un partit el dia abans i a més un partit de desgast, perquè en el vostre cas jugueu contra Femení Sant Adrià, que evidentment jo almenys crec que és un partit on si haguem de posar calés els posaríem pel Manfilter, però sempre Femení Sant Adrià et suposarà un desgast, però per exemple Ideca Guipúscoa i Ferrol tindran un partit molt dur abans de jugar contra un dels dos gegants de la Lliga. No creus que és un hàndicap massa gran?
Sí, crec que a mi personalment no m'agrada aquest tipus de competició, o sigui, no m'agrada aquest tipus de la forma que, de la competició, no? Perquè abans pues, es feia de 8, tothom jugava, encara que fos primer contra 8è, es jugava tothom, i tothom arribava una mica amb les mateixes condicions. Jo crec que, a més, per pressupost i per plantilla, que a més juguen a Europa, Salamanca i Girona tenen equips més extensos a la plantilla, i ja, si ja tenen avantatge amb això, doncs imagina't, doncs no haver de jugar un partit així de dur contra home, no sé, va al seu cas igual no seria tan dur, però bueno, un equip amb una plantilla una mica més curta divendres, no? Llavors, sí. Bueno, jo crec que de moment és el que hi ha i bueno, també ha de tenir algun avantatge ser cap de, o sigui, ser com primer i segon, no? Jo crec. Però bueno, el que he dit, jo crec que moltes vegades aquest cansanci que et pot portar a l'haver jugat un partit més, jo crec que també et dona una mica de motivació per donar-ho tot el partit següent i esperem que així sigui, no?
Doncs darrera pregunta, i si em permets, ens escapem un pèl de la Copa de la Reina, perquè des de fa 7 mesos ets la presidenta de l'Associació Espanyola de Jugadores de Bàsquet. 7 mesos són pocs, però com valores fins al moment la tasca que heu endegat tant tu com la teva junta?
Doncs això va una mica lent tot. Va una mica lent perquè estem parlant de modificacions de lleis. Llavors això, bueno, ja et pots imaginar, de passar per partits polítics, de passar pel Congrés, de passar pel Senat, i són coses que jo crec que a priori a curt termini no veus els resultats, però bueno, s'està treballant moltíssim per intentar donar a les jugadores i als esportistes, sobretot a femení, perquè jo crec que estem una mica més desprotegides, l'estatus que es mereix, no?
Doncs moltes gràcies, Lucila, per atendre'ns. I ara que no ens escolten des de Sant Adrià, perquè no hi arribem, que la Copa es quedi a Saragossa.
No, això esperem.
Gràcies. Doncs moltes gràcies i molta sort per aquesta Copa a la Reina.
Vale, merci, adeu.
Do... Ah, perdona, que m'estava ficant sobre la cinturia. Doncs, bueno, recordar que el format de la competició és a 6. Sí. Perfumeries i Unis Girona arriben a les semifinals directes perquè són primer i segon classificat, i llavors la resta dels quatre equips han de fer una, han de fer uns quarts de finals previs. Per això dèiem allò del desgast, no? És a dir, jugues contra un equip molt exigent i qui t'espera a semifinals? Doncs t'espera el Perfumeries o el Girona, Unis Girona. En el cas de Manfilter li esperaria Unis Girona i a la final sí que es trobarien hipotèticament amb el Perfumeries. Llavors, és complicat, però tant de bo que la Copa es quedi a Saragossa, perquè així tindrem també una campiona de la Reina aquí, aquí a Ripollet.
D'acord, Àngelos, moltes gràcies i passem
sí,
a...
Sí, deixes només un minut sí, per sí. dir el resultat del, del CB Ripollet masculí, que sí, va guanyar 7-7-5-4 al Club Natació Terrassa de 23, vale. un partit on van demostrar la seva solvència. Segueixen líders, 13 victòries, 0 derrotes, proper partit dissabte a Barcelona enfront del Safa a les 6 de la tarda.
Doncs ara sí, Àngel, moltes gràcies i passem a l'última secció del programa, a l'handbol. Doncs anem amb l'última secció del programa, parlarem d'handbol i per, abans de fer l'entrevista dir que el, doncs el club handbol Ripollet va néixer l'any 1968 i arran d'un partit entre amics i llavors en aquest 2018 el club celebra el seu 50è aniversari i és per això que volíem parlar amb el president del club, amb l'Albert Jordana. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I... Bueno, per explicar una mica el que consistirà l'entrevista, el que volem fer és un repàs de la història d'aquests 50 anys d'handbol a Ripollet. Primera pregunta, Albert, explica'ns una mica com va sorgir la idea de fundar aquest club d'handbol a Ripollet.
Mira, es va fundar sol, pràcticament. Hi havia aquí un noi que anava a la Salle i va portar una pilota. Va portar una pilota aquí a Ripollet, es va juntar amb els seus amics i va dir, bueno, anem a entrenar una miqueta, eh? Vale? I es van ajuntar aquí al pati del centre cultural, que llavors era pista descoberta, i van començar, bueno, a entrenar. I, bueno, no tenien entrenador ni res, i es van assabentar que hi havia un senyor que havia jugat a la Salle Montcada, i el van anar a buscar, el pare del Jordi Llipuz, el Narcís. Van anar a buscar, i va ser el primer entrenador que va haver aquí a Ripollet. Llavors, bueno, van estar entrenant una temporada... I hi havia un noi de Sabadell que treballava aquí a la fàbrica dels pantalons, el Gomeran, i van començar a entrenar amb ells. I gràcies a aquest noi van vindre més jugadors, més nois de Sabadell, i al cap d'una o dues temporades va vindre un equip sencer de Sabadell que jugava a la Divisió d'Honor. I bueno, van vindre tots, van començar a guanyar partits, van estar dues o tres temporades sense perdre cap partit, vam anar pujant de categoria, i l'any 72-73 van pujar a Primera Nacional i es van mantindre allà pues, 8 o 9 anys o 10, vale? Jugant a Copa del Rei, sí. I van crear molts equips de base, vam arribar a tindre 14 o 15 equips a dins del club. I, bueno, això va aguantar fins a l'any 90 i algo, que la gent que hi havia es va cansar i va desaparèixer el club durant 9 o 10 anys.
Abans de continuar, juntament amb el tenis taula, l'handbol va tenir la seva època on va tenir el primer equip en categories molt altes. Les etapes que comentaves ara han sigut les etapes d'or, no?, de l'handbol.
Sí, sí, van ser les etapes molt maques, i, bueno, a veure, a dalt de tot, viatjant per tota Espanya, jo me recordo la fase que va ser per pujar a Primera Nacional, que vam anar a Lleó, vale? Contra la de Mar Lleó, que ara és un dels equips punters.
Sí, sí, sí.
A veure, allà van perdre, van quedar tercers, només pujaven dos, i a la segona següent vam anar a jugar, van tindre que fer un encreuament contra el Claretianos de Bilbao, i allà van ser una que van perdre de dos, i aquí van guanyar de 5 o 6 i van pujar.
I amb, sabent tot això, quan vas entrar tu al club?
A veure, jo vaig començar amb 12 anys, vale? Em va dir un amic meu, vine a entrenar, que entrenarem els dissabtes i després ens deixen banyar a la piscina, que la piscina estava pues, on està ara la plaça Joan Abad.
Sí, la municipal.
I bueno, vaig començar a entrenar els dissabtes amb 12 anys. I bueno, vaig passar per cadet, juvenil, sènior, als 16 anys tenia el títol d'entrenador ja també, i bueno, mai havia sigut directiu, vale? Sempre jugador o entrenador, vale? Mm. I bueno, fins ara que bueno, vam començar fa 10 anys i, bueno, i em va tocar ser president i bueno, pues aquí estem.
Doncs com deies abans, va arribar l'any 1995, el club desapareix durant un període de gairebé 10 anys. Per què?
Perquè la gent que hi havia es va cansar. Es va cansar i, bueno, i va desaparèixer. I, bueno, a veure, el club estava, diguéssim, en funcionament, estava ben actiu, estava escrit a la federació, tenia els seus estatuts, però no competien, vale? I, bueno, ens vam juntar un dia amb el Jordi, i es van trobar un dia i vaixís per la nostra, per què no fem alguna cosa, a veure si la cosa continua? I bueno, vam fer una crida i van vindre 14 o 15 senyors, vam fer una reunió i així es van tornar a començar.
I com van ser de nou els inicis?
No, van ser bastant durs, perquè bueno, a veure, no teníem massa, no teníem res, hi havia gent que no havia jugat mai. I bueno, a poc a poc, pues, bueno, hem anat creixent, la cosa ha anat bé, a veure, tenim el sènior, que bueno, estem competint bé, hem pujat 2 anys seguits, hem tornat a baixar 2 anys seguits, però bueno, això no ens preocupa, no? Tenim un sènior amb 18 o 19 fitxes, tenim un cadet també amb 17 o 18 fitxes, tenim un equip a Levi, tenim un equip Benjamí, i bueno, fins l'any passat vam tindre equip femení, ara aquest any no, a veure si l'any que ve també podem tornar a fer el femení, i bueno, a veure, hi ha un bon ambient entre els jugadors, entre els entrenadors, entre la directiva, i bueno, això és el que ens agrada més de tot, no? L'ambient que hi ha.
D'aquell grup que va reprendre, per així dir-ho, l'activitat esportiva de l'handbol, quants queden ara mateix al club?
Els que van començar fa 10 anys?
Sí, exacte.
Només queda l'Adrià. Només queda l'Adrià, que va començar amb aquells nois. Tenia l'Adrià 16 anys, era juvenil, però no hi havia categoria juvenil i estava jugant amb el sènior i és l'únic que queda. I després està, sí, el Diego, que fins la temporada passada va ser el porter, està dintre, amb nosaltres, dintre la directiva, és el delegat de l'equip cadet, el seu fill és juvenil i ja està jugant amb el sènior, també de porter, i bueno, diguéssim, queden d'aquests dos senyors jugant, bueno, amb actiu només l'Adrià.
D'acord, i exceptuant els jugadors, la part directiva, també hi ha algú a part de tu?
O? Sí, no, és que, a veure, som 5 o 6 directius i tots van començar quan jo, ara amb aquesta etapa.
Vale, d'acord.
El tesorer, el vicepresident i els vocals, bueno, van començar quan...
D'acord. La tasca que heu anat fent, heu donat molt d'èmfasi a la tasca de les categories inferiors i ara fa poc heu participat en el projecte Patis Oberts, no?, en aquestes vacances de Nadal. Quina valoració fas de...
A veure,
aquesta participació?
A nosaltres ens va dir Cultura si podíem participar i li vam dir que sí, perquè bueno, estem oberts a tots els temes de Ripollet, no? Però evitar la participació va ser molt pobra, no va vindre gaire gent. No sé si no va haver prou informació o què, però a veure, nosaltres vam anar un dia al Tiana i vam vindre 5 o 6 nens només, i després vam anar al Tatxé i allà també vam vindre 14 o 15 només. Nosaltres pensàvem que la participació seria més a fondo, però no...
Heu trobat a faltar potser més implicació de l'Ajuntament?
No sé. A veure, és que no...
Promoció?
Jo crec que més promoció. Més promoció.
De totes...
Sí. A veure, si això jo crec que s'hagués promocionat més bé, jo crec que ha estat molt millor la participació.
També el passat divendres vau celebrar la trobada del Comitè d'Àrbitres de la Federació Catalana d'Handbol. Com va anar?
No, molt bé. A veure, això m'ho va proposar a la federació, que si es podia fer aquí, perquè van fent xarres tècniques a molts pobles, sí. I li vaig dir que sí, però que m'interessava posar-ho com a primer acte del 50 aniversari. I la veritat, molt bé, la sala d'actes del Centre Cultural estava a tope. Va estar molt bé.
Aquest va ser el primer acte per celebrar els 50 anys. Quins actes teniu més previstos?
A veure, anirem fent actes durant tot l'any, vale? El proper serà la presentació dels equips amb les samarretes commemoratives del 50 aniversari. Serà el proper acte.
D'acord.
Quan? Entre final d'aquest mes i a principi del mes que ve. Serà el proper acte. I després, bueno, anirem fent actes, però l'acte fort serà...
La presentació.
Sí, no, l'acte fort... L'acte fort del 50 aniversari serà el juny, el segon cap de setmana, que és fem el torneig del club. I, bueno, aquest any serà tot el cap de setmana, dissabte i diumenge, i serà l'acte fort, perquè volem que vinguin tota la gent que hagi passat algun cop i hagi tingut algun càrrec a dintre del club, volem que vingui.
D'acord. Si et sembla bé, passem ara al que és merament la part esportiva del primer equip, dels primers equips de l'handbol Ripollet. Queda, doncs, gairebé la segona meitat de la temporada. Potser el gran regal per aquests 50 anys seria un nou ascens, no?
A veure, ens agradaria a tots que l'any del 50 aniversari pujar de categoria, no? Però, a veure, tampoc és una cosa que es preocupi gaire, ¿vale? Si pugem bé, si no, és igual. Aquesta temporada s'està competint molt bé. Hi ha una pinya molt maca dintre de l'equip. Tant la part directius amb els jugadors, amb el cos tècnic, com el cos tècnic amb els jugadors i la directiva, i hi ha un ambient molt maco. I, bueno, a veure, si de moment estem allà, estem a 2 punts de l'ascens. Estem a 2 punts. Vam guanyar diumenge i estem a 2 punts. Pugen 3 equips, el tercer classificat té 16 punts, nosaltres 14, i estem allà, o sigui que, bueno...
És potser el millor ambient que tu has vist en el vestuari dels últims anys?
Bueno, això és que és molt difícil, perquè amb el Santi, quan estava el Santi d'entrenador, hi havia un ambient molt maco, perquè, bueno, ell coneixia molt bé els jugadors. L'any que van pujar, bueno, els dos ascensos seguits, hi havia, els 2 anys aquells, hi havia un ambient molt maco. No sé, és diferent l'ambient que hi ha ara amb aquells 2 anys, és diferent.
D'acord, i en el cas de que esportivament l'equip aconsegueixi l'ascens, econòmicament el club està preparat per assolir aquest ascens?
Sí, a veure, els gastos que hi ha una categoria més amunt, més o menys és com on estem ara.
Sí, a partir de quina categoria el club tindria problemes?
No, seria a Lliga Catalana, allà sí que tindríem problemes, però estem a quarta. Tercera, segona, és igual, els gastos són iguals.
Són els mateixos.
Es paga una miqueta més de participació, però és poca cosa.
D'acord, per anar tancant l'entrevista, Albert, les últimes preguntes. Al principi de la temporada, quin objectiu et vas fixar tu mateix per la temporada del primer equip?
Al principi de temporada, després de 2 anys seguits baixant, volíem guanyar partits.
Això és el primer.
Sí, i s'estan guanyant partits. I, bueno, i el que vingui vindrà. A veure, no hi havia cap objectiu. Hi havia l'objectiu de guanyar partits, de que els 15 o 16 o 17 o 18 fitxes que hi havia, que és, els xavals estessin contents, que juguessin tots, i és el que s'està fent.
Sí,
tots estan jugant. A veure, sempre hi ha algun que juga una miqueta més que un altre, ¿vale? Sí. Però és el que volíem i és el que estem aconseguint.
I l'última pregunta, Albert, què creus que ha de millorar l'equip per la segona part de la temporada?
A veure, millorar. A veure, els jugadors van als entrenos, entrenen bé, van als partits, fan el que poden. No sé, jo crec que tal com va ara l'equip...
Mantenir-se, no?
Sí, mantenir el nivell que porten fins ara, i jo crec que no tenim que millorar gaire més.
D'acord.
Hi ha algun jugador que s'ho té que creure una miqueta més,
sí?
Vale?
Però... Sense dir noms?
No, sense dir noms. Però no, a veure, que està funcionant molt bé la cosa.
D'acord, Albert, doncs moltes gràcies per vindre al nostre estudi de Ripollet Ràdio i esperem que la temporada continuï tan bé com ha anat fins ara.
Bueno, això esperem tots i, bueno, i el dia que fem la presentació de la samarreta commemorativa, bueno, us cridarem perquè esteu convidats allà a veure la...
D'acord, allà procurarem estar allà. I sobretot moltes felicitats pels 50 anys de l'aniversari. I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens tornem a trobar a la 91.3 de l'FM, a Ripollet Ràdio, el proper dilluns, com sempre, aquí a InfoSport. Fins aleshores, molt bona setmana i molt bona ràdio.